Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel. Ràdio Estel en directe, també a radioestel.cat.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran .org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, bona vesprada. Aquest dilluns comença ara i aquí el Camins en Xancletes, la versió estiuenca de la Macedònia de la ràdio. Recuperarem algunes de les entrevistes més interessants, més divertides, allò més top que hem tingut. I a la part final del nostre programa, contingut inèdit, la veu de Càritas, versió estiu també, amb un carrusel de testimonis i efemèrides, com sempre, amb la veu de la veu, Ignasi Miranda. Això és Camins, amics, la Macedònia de la ràdio, edició estiu, en llaunada i amb glaçons. Que comiencen los juegos.
Poeta somali Warsan Shire sap que ningú posa el seu fill en un bot tret que l'aigua sigui més segura que la terra, perquè mares, fills, embarassades, nens i nenes són la peça més dèbil d'un engranatge pervers i violent que s'alimenta de la necessitat.
Mercè Folch, bona vesprada.
Què tal, Rafa? Com estem?
Molt bé, encantats de tenir-te aquí, un plaer, sens dubte, rebre't, fer aquest maridatge, si em permets, aquest crossover, és una paraula que està de moda,
sí,
ara, de Catalunya Ràdio i Ràdio Estel.
Tant.
Un plaer rebre't i poder comentar aquest programa vostre solidari sobre l'O2, perquè realment és colpidor. I escoltàvem aquesta frase, no? Cap mare posa el seu fill en un bot tret que l'aigua sigui més segura que la seva terra. Aquesta és la frase que vas triar per començar aquest programa.
Aquest programa, aquest projecte que ens està donant moltes alegries i que permet posar llum a una realitat que passa molt desapercebuda, tot i que als mitjans, no, hi hagin imatges de bots plens de persones, sempre hi ha aquella part, no, de dones i nens, dones embarassades, amb menors a càrrec, que queda una mica amagada, no? I que no es tracta suficientment, perquè és veritat que la majoria de migracions són fetes per homes joves, uh-huh, i per així està pensat el sistema.
Realment, sí. De fet, t'escoltàvem dir això en l'introducció del programa Solidaris, que vau dedicar, recordem-lo, a aquest centre O2 al costat del poble de Montilla, a Còrdoba.
Sí.
L'únic centre dedicat a dones migrants que arriben amb els seus fills en pastera a Espanya, per recollir, vau recollir el testimoni de les experiències viscudes allà, no? Un programa que ha estat guardonat, aquesta és l'excusa per portar-te,
sí.
Però és una gran excusa, guardonat amb el Memorial Joan Gomis en la seva 7a edició. Què ha significat aquest reconeixement per vosaltres?
Aquest programa va sortir molt de pell, no? Nosaltres som un equip de 4 dones, 3 de les quals tenim fills petits, i en el meu cas particular, per exemple, jo havia abordat els temes de la migració amb altres programes on havia col·laborat. He estat als camps de refugiats grecs, vaig estar també al sud de Sicília, al Senegal, una mica cobrint, doncs, què implica, no?, un viatge migratori, i teníem moltes ganes d'abordar aquesta part, no?, la part de mares i fills menors que són víctimes d'explotació, que són cossos molt, molt violentats i abusats. Uh-huh. I significa, doncs, reconèixer això, la valentia i la dignitat d'aquestes dones, significa reconèixer una feina que van fer de tot cor, significa reconèixer, posar el focus en una realitat doncs que no es coneix suficientment i ens ha fet moltíssima, moltíssima il·lusió rebre'l.
Doncs us el mereixeu, sens dubte. Mira, tenim moltes ganes i poc temps d'escoltar fragments del programa i després, si et sembla, els anem comentant una mica. Podem escoltar d'entrada Teresa Girón, que és la directora del centre, que us explicava, entre d'altres coses, això.
Tienen una dignidad brutal. Estas mujeres en concreto que nosotras tratamos, la grandeza que tienen. Y tienen mucho que aportar. Los blanquitos no somos los que enseñamos todo. Estoy convencida que soy mucho mejor persona que hace 3 años antes de estar aquí. Es un lujo. Este trabajo es un lujo. Para mí, desde luego, lo es.
Mercè, ets tu també una mica millor persona després d'aquests solidaris d'Odos?
Millor persona, això. A vegades és molt ambiciós, no?
La pregunta és...
Fer aquestes preguntes... Home, et permet acostar a una realitat, a un dolor immens, i mirar la cara a aquestes persones, no? Et situa en un lloc i en una escala de valors que fa que... Bueno, que exploti, no?, aquesta escala de valors.
Sí.
Bona persona, ho intentem, però són molts aprenentatges. Vam estar 2 dies allà, vaig poder parlar amb 2 de les dones, que després escoltarem, 2 de les mares, i és l'aprenentatge, això que deia la Teresa, la dignitat, no? Penseu que aquestes dones fugen dels seus països per violència masclista, per mutilacions genitals, per matrimonis forçats i per contextos molt violents contra la dona, no? Per aquest masclisme i patriarcat absolutament ancorat també en aquests països africans. I l'aprenentatge, això, la dignitat, com admiren, no? El que han hagut de suportar per arribar fins a territori europeu, és horrorós, és que és horrorós. No únicament als seus països d'origen, sinó després en trànsit, no? Al Marroc, que és una altra realitat i un altre forat negre.
I amb els seus fills...
Amb els seus fills
que
o embarassades.
També, o embarassades, que inclús, escoltem en el documental, que de vegades tenen el nen en la pròpia patera, venint cap aquí. És que són situacions, perdona, que posi cullera, tan fortes, que les estàs explicant i semblen com un altre món, com una... I no succeeixen, i estan allà, i arriben a Espanya, i arriben per Canàries, etc. És molt fort. Darrerament escoltem molt, Mercè, la paraula vulnerables, està com molt, molt de moda,
sí. I
amb sentit, evidentment, i veritablement hi ha molts col·lectius que ho són. Però, Mercè, dones, com tu deies, subsaharianes, en pasteres, fugint de màfies, amb fills petits... Les més vulnerables dins de les més vulnerables, tu
diries. I tant. Pensa que qualsevol conflicte, el cos de la dona és el més atacat, és utilitzat com a arma de guerra, no? Els fills també. O sigui, estan als marges dels marges. I això passa, no? Totes les històries de vida d'aquestes dones, ho comentava la psicòloga del centre, després també l'escoltarem, si tenim temps.
Ara mateix, conforme acabis, l'escoltem.
Ah, d'acord. Doncs explicava això, no? Que totes tenen una història de violències i d'abusos constants, no? I no únicament elles, sinó que els fills i els menors que les acompanyen veuen aquestes experiències. Per tant, és la peça més feble d'aquesta baula indigna que és el tancament de fronteres.
Doncs, com tu deies, podem escoltar la veu de Patricia Rodríguez, psicòloga del centre, que us explicava coses com aquesta.
Sufren muchos asaltos, en donde las cabañas donde duermen las destrozan, tienen que salir corriendo junto a los niños, y bueno, en el caso del que, bueno, las roban, les agreden y abusan de ellas. Algunas llegan a verbalizarlo, otras por miedo, por vergüenza, pues porque para ellas el hecho de haberlo sufrido es una vergüenza, entonces les cuesta mucho exteriorizarlo.
Sí, ya es fort el que explica, a més en un altre moment del programa, del Solidaris, Patricia, la psicòloga, diu una altra cosa que per mi és molt colpidora, diu, sobre la ment de les persones que pateixen situacions extremes de violències i abusos, i és que bloquegen les seves emocions, diuen que si pensen en el que han viscut, sí. Probablement no ho suportarien. Com qualificaries la tasca de Patricia?
La Patricia i la Teresa, les dues, eh? O sigui, estan fent una feina absoluta per ensenyar-los a que són subjectes amb drets, igual que els seus fills, que són persones que han de poder exterioritzar el que els hi ha passat. I amb aquesta, no?, anar a posar granet de sorra, elles es van obrint... Ho fan això a través de tallers de sexualitat, tallers per arreglar papers, no?, fins i tot. Tots aquests petits passos, jo li vaig preguntar en un moment de l'entrevista, li vaig dir, Patricia, elles arriben a plorar a plorar mai. Uh-huh. I diu, i tant. O sigui, hi ha un moment que la tensió és tan gran que es deixen anar, ploren, es descansen i el dia següent li agraeixen aquesta feina feta, no? Perquè és tanta la tensió. Penseu que al Marroc hi estan 1-2 anys esperant poder creuar. A les Canàries, primer a les costes andaluses, però després la ruta migratòria va canviar, uh-huh. I ara arriben a través de les Canàries. A les Canàries, si arriben amb sort, se'n van a un centre de primera acollida i d'allà les transfereixen a centres d'Espanya. Imagineu-se tot el periple, no? Des de que han sortit potser dels seus països han passat 3-4 anys amb tota la violència inclosa en aquests viatges migratoris.
Doncs totes aquestes experiències vau poder copsar i vareu tenir testimonis sí. d'impactes d'algunes de les mares doncs, acollides aquí al centre Odos d'aquestes dones. Com per exemple Marí, una de les mares entrevistades al centre. La podem escoltar, us deia això.
El meu fill tenia 1 mes i mig. Aquí va fer els 2 mesos. Era molt petit. Massa petit. I com ho fue este viaje? Va ser una mica difícil, però amb molt de coratge ho vaig passar, perquè va ser molt difícil. L'efecte de l'aigua, l'Abdoulayer no menjava, l'aigua salada el tocava i li picava el cos, però ell va ser molt valent, malgrat tot. Des d'aquell dia, jo tinc molta confiança en el meu fill. Es va portar com un home.
I l'estic com un home. Mes i mig, o sigui, ens estan escoltant...
És que és increïble. O sigui,
pares, és increïble. Ara mateix, és que...
És que, clar, jo estic orgullós quan el meu fill es renta les dents sense que jo li digui res. Mm. I aquí està parlant una mare que està orgullosa que el seu fill ha resistit la natura, els abusos, la intempèrie.
Una mare que té 26 anys, que fugia d'un matrimoni forçat, de molta violència al seu país, que va arribar al Marroc, allà a conèixer el pare del seu fill. Al Marroc la situació absolutament lamentable, perquè allà els subsaharians els ataquen, abusen d'ells, bueno, un corolari, no?, d'atacs i d'abusos increïble. I clar, al final va aconseguir arribar aquí, el pare del fill es va quedar... al Marroc, no va poder pujar a la patera, i ella em deia, diu, és que la violència és tal que puges a la patera i et roben i et violen al mateix temps.
Uh-huh. En un altre moment s'explica també al programa als Solidaris que els nens doncs això han vist i han patit els abusos, sí. I que no s'adapten al centre fins que tenen una mica de rutina, que estar fora del seu ambient de violència, i fins i tot els psicòs estan tan acostumats que hi ha com un refús, no?
Sí, sí, a veure la violència exercida doncs, cap als adults, sobretot cap a les seves mares, o cap a les persones que els estan acompanyant. Nosaltres, quan hi vam arribar, hi havia 8 nens corretejant per allà, un dels quals el fill de la Marí, uh-huh. que anava amb uns caminadors. N'hi havia d'altres, per exemple, que havien acabat d'arribar i estaven en una taula amb la mirada perduda intentant dibuixar, no?, amb una monitora, fent aquest acompanyament. Després aquests nens són transferits perquè aquestes dones estan entre 2 i 3 mesos fins que es comprova la filiació, sí. perquè al final el centre O2 és un camí intermig per arribar a altres destins, uh-huh. normalment a França, no? I quan aquests nens doncs, poden anar 2 o 3 mesos a una escola... que és a l'escola que hi ha allà al costat, doncs clar, la cosa ja es calma i poden... Bueno, són com altres nens, no?, al final.
Perquè és interessant el que acabes d'explicar, que és un camí intermís, és un centre de pas, podríem dir. No sé si està concebut així o és que s'ho troben, perquè aquestes persones que venen de subsaharianes venen amb la idea d'anar cap a França, però una qüestió d'idioma, explicàveu també en el programa, però una qüestió de que tenen la idea de que allà serà tot més fàcil per les ajudes que reben, etc. Però tenim el cas d'una de les dones que van arribar allà que no només es va quedar, sinó que ara forma part de l'equip de treballadores.
Sí,
és un testimoni realment molt impactant. Podem escoltar aquest tall que és Mariam.
Je n'ai pas imaginé ça nunca.
No m'ho hauria imaginat mai. Sempre pensava com m'ho faria per sortir-me'n, com seria la meva vida. No entenia l'espanyol, no he estudiat, no sabia res de papers, com havia de fer la meva vida. Pensava, no ho podré fer. Però tothom em deia, Mariam, tu pots, tu pots, tu pots, fins al dia d'avui que sóc forta de cap i de cor.
Sí. És això que dèiem, Rafa, de la dignitat, no? la dignitat i la valentia per tirar endavant. És a dir, el context que deixen enrere és espantós, doncs tirem endavant. I la història de la Mariam és demolidora, perquè aquí hi ha separació de la filla, ho podem explicar si tenim temps, o si vols fer-me altres preguntes, perquè estic com, trobo que estic parlant com molt i...
No repetiré el que t'he dit fora de micro, perquè igual em toquen la cresta, però que està molt bé el que expliques.
No, no, vull dir, si voleu us explico la història així resumida, com vulgueu.
Tens, sí, resumida, sisplau.
Val. No, la Mariam va marxar de casa seva, de la Costa d'Ivori, sí. Víctima de mutilació genital. Amb 17 anys la van obligar a casar-se per la força. És un passat que ella no vol recordar. Després, el 2017, després de passar pel Marroc, va arribar en pastera a Almeria amb dos dels seus 5 fills, un nen de 7 anys i una nena de 9, però clar, el trajecte no el van fer junts. Què va passar? Que quan van arribar a la pastera, li van dir als de les màfies que només podia anar un dels menors. I ella va confiar la filla a una germana, que és com es diuen les dones que de la mateixa comunitat, diguem-ne.
Sí.
Van arribar en pasteres diferents, però ella va perdre el rastre de la seva filla i no va poder aconseguir tornar-la a veure fins al cap de 8 mesos, on la va trobar en un centre de menors de Sevilla gràcies a l'ajuda del centre O2. Per tant, la història d'ella és esgarrifosa. Ara té l'estatut de refugiada i és això, és el referent per a aquestes dones.
És increïble. Mercè, hem d'anar acabant, però sí que volia preguntar-te per la teva tasca. Tu has cobert la crisi humanitària dels refugiats molts cops amb els programes com la Tribu i el Suplement de Catalunya Ràdio, sí. I a més has informat en diverses ocasions des dels camps de refugiats de Grècia, des del sud de Sicília i des de la tanca de Ceuta.
Sí.
Amb titulars. Quant de dura i quant de gratificant és aquesta tasca del periodisme tan a peu del drama dels refugiats? Dura i gratificant.
Dura perquè tots som humans, no? I al final tenim empatia, no? I les històries són tan absolutament demolidores que, clar, t'acaba afectant. I gratificant perquè pots posar el focus allà on el mainstream no arriba, no? I això també, això et dona força, no?, per continuar creient en aquesta professió que té, no?, aquests clarobscurs, no?, moltes vegades.
I tant. Mercè Folch, moltes gràcies per visitar-nos, moltes gràcies per apropar-nos a aquest programa Solidaris del Centre O2, que ha estat fantàstic. Sí. Enhorabona per aquest premi.
Gràcies.
I escolta, et seguim. Recorda'ns quan s'emet Solidaris.
Cada dissabte a les 9 de la nit i sempre en podcast.
I sempre en podcast, que és el que ens salva la vida.
Exacte.
Els que no tenim temps mai. Mercè, moltes gràcies.
Una abraçada.
Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bona vesprada i moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a Camins, a Ràdio Estel. Saps que és casa vostra, casa teva. Daniel, bon amic d'aquesta casa. Daniel, la primera pregunta que vull fer-te. Ser cristià és posar-se en embolics? Ho diré en castellà perquè és com tu expliques al teu llibre. Ser cristiano és un lío?
No és un lío, però sí és meter-se en líos. És a dir, com es pot ser feliç i com se pot fer alguna cosa per tirar endavant? Dimi, no centrar-se en si mateix, sinó entregar-se als demés. I entregar-se als demés, d'una manera o d'una altra, és posar-se en líos. Per què? Perquè poden ser líos directament relacionats amb la pròpia família, els propis fills, tindre fills, això ja implica líos, casar-se implica líos, però és que, a més, si una persona vol dedicar-se als demés, fer molt pels altres, per exemple, es posarà en, sigui ONGs, grups polítics, socials, culturals, el tipus que sigui. I això és posar-se en líos. Uh-huh. Això porta felicitat, però això porta també dedicar-se als altres.
Recordem que, Daniel, que ets periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials i enginyer tècnic químic, ahí és nada. A més, ets president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Durant 20 anys vas ser redactor en cap d'Europa Press Catalunya i segueixes col·laborant amb els mitjans de comunicació. Has publicat una trentena de llibres en castellà i català i ara has tret aquest últim sobre el qual volem xerrar amb tu uns minuts. Dios no pide el currículum. Per cert, abans de continuar l'entrevista, per cert, tenim un exemplar que amb molta generositat ens ha fet arribar, Daniel Arasa, un exemplar per a vosaltres, amics oients. Llavors, el primer que truqui ara mateix, aquí a la ràdio, al número del directe, el 93 408 2771... No, m'estan dient que no, que... Vale, rectifico. El telèfon correcte és 93-409-2771. Repeteixo, 93-409-2771. Doncs el primer que truqui aquí a la ràdio es porta aquest magnífic exemplar del nou llibre de Daniel Arasa, Dios no pide el currículum, ple de reflexions i visions realment interessants. És un títol, Daniel, que li has posat al llibre aquest, molt descriptiu, que té molts matisos. Dios no pide el currículum. I em venen a la ment personatges de la història de salvació com ara el rei David, com Moisés, com Zaqueo, com Pere, l'apòstol, als quals s'apropa el Senyor malgrat conèixer tota la seva debilitat. No mira la meritocràcia. En aquest sentit, Daniel, Déu funciona a l'inrevés del món?
Pues bastant és així. Quan nosaltres volem entrar a una empresa o volem tindre un càrrec, què presentem? El currículum. Jo he fet això, abans he citat una mica el meu currículum, o algunes coses del meu currículum, que també... Bueno, però Déu, això, quan un arriba i se diu, escolta, això, a tot això m'importa molt poc, veu qualsevol persona, segons, sinó que el que m'importa és en quina intenció ho has fet. Uh-huh. És a dir, jo mateix, com a periodista, tu mateix, Rafael, hem tingut contacte amb molta gent important, diguem, no? Gent que han sigut ministres, grans empresaris, grans escriptors, actors de cinema, grans esportistes, és a dir, persones que han fet coses molt importants, o que considera el món molt important. Uh-huh. Però, a l'arribar al final de la vida, com diguem, no, escolti, jo soc gran futbolista i he fet 14.000 gols. I Déu et diu, i això què? Com els has fet, aquests gols? En primer lloc, la forma d'actuar. Però has actuat per bé, pensant en els altres, pensant en que això, en aquest cas, divertirà la gent, pensant en que pots posar esforç, pensant en il·lusió, pensant en respectar. Ho has fet només pel teu orgull, per dir, sí, jo sóc el primer, sóc el millor. Això pot passar, doncs, en molts càrrecs, moltes situacions, es pot passar a tots. Per això, la idea és aquesta. A Déu no li importa tot això que han fet, sinó la intenció en què s'ha fet, la rectitud d'intenció, el nivell d'entrega que ha hagut, en favor, evidentment, de per amor a Déu i per amor als altres.
Uh-huh. Doncs mira, després d'aquesta resposta tan magnífica, podem saludar ja la persona que ha tingut els dits més ràpids de tota la nostra audiència per aconseguir el teu títol. Àngela, bona vesprada.
Hola, bona tarda, bona nit,
bueno, moltes gràcies per trucar, per jugar amb nosaltres i encantats de fer-te arribar, bueno, fer-te arribar, hauràs de passar per aquí, per la casa, a replegar-lo, el llibre de Daniel Arasa, Dios no pide el currículum.
D'acord, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i res, encantats de que estiguis amb nosaltres. Daniel, vols dir-li alguna coseta, alguna recomanació? Perquè...
Inclús una cosa, Àngela, ja que jo ja deixaré el telèfon meu... De forma que, si vols després llegir, em truques un dia, com vulguis.
Molt bé, i compartiu impressions?
Compartim impressions.
Pues sí, em farà il·lusió llegir-lo i ja compartiré, sí.
I a més, com que jo el passaré també, encara puc, si vols, deixa el nom. Àngela, què més has dit?
Aïssa.
Aïssa, que perquè pugui, si encara puc, si dones temps, de dedicar-te, si dones temps, eh?
Fantàstic.
Faríeu. Si no, en tot cas, parlaríem després.
Molt bé, d'acord, doncs moltes gràcies.
Que bé, Àngela, moltes gràcies, bona vesprada.
Conduint, estem de viatge i...
Molt bé.
I dic, bueno, pues truco un moment.
Fantàstic, doncs bon viatge i gràcies per trucar.
Bueno, a vosaltres, adéu.
Una abraçada.
Quina rapidesa, escolta'm.
Bueno, clar, la nostra audiència és una audiència espavilada, Daniel, no et pensis. Tenen aquesta velocitat mental.
Sí, la rapidesa és tremendo.
I tant, ens alegrem molt que els nostres oients tinguin aquesta agilitat i de repartir aquest regal que ens has fet arribar amb tanta generositat, Daniel. Continuem preguntant-te, perquè m'ha cridat l'atenció diversos aspectes del llibre, de les teves reflexions. Si et sembla, les anem comentant una mica en els minuts que tenim, perquè, per exemple, crec que vens a desmuntar moltes idees preconcebudes que es té del fet de ser cristià i que poden tenir i tant els propis cristians, com per exemple que professar la fe no és un conjunt de regles ni prohibicions i que és més important no ser el millor o el pitjor, sinó l'amor. La misericòrdia sempre per davant de l'esforç, Daniel?
Sí, per suposat que sí. O sigui, de fet, potser persones, jo mateix, moltes persones del món professional, social, inclús que han ocupat càrrecs, hem pensat moltes vegades que l'important és sobretot el nostre esforç, la nostra capacitat, el que fem. I com que això no vol dir que no ho haguéssim de fer, hem de fer tot el possible, inclús allò de dir morir exprimidos, d'haver-ho donat tot el possible. Uh-huh. Però en una perspectiva de que si pensem que els resultats són diguem, gràcies a lo meravellosos que som nosaltres, ens equivoquem. El que val precisament és allò que ja deia Sant Joan de la Creu, de la creu. En el nostre final, en l'atardecer de la vida, els examinant de l'amor. Per això mateix, la part més important és aquesta. No que si han fet allò, que està molt bé el que hagin fet, sinó quin amor han posat, quina generositat han posat, quina vida han posat de nosaltres mateixos per posar per davant els altres, precisament, no? I és, aquesta és la línia del que tu preguntes.
Parlem també un segon del dolor, perquè des del punt de vista de la fe, molts es pregunten per què. ¿Por qué el dolor? Quan la pregunta, segons expliques al teu llibre, és per què, o sea, quin sentit té el dolor més que per què et passa? Què vol dir exactament això, Daniel?
Sí, mira, han pensat que a vegades, per exemple, una persona pues, que li comuniquen que té una malaltia, un càncer, posa un exemple, eh? Sí. O ha tingut un accident o el que sigui, es pregunta, i per què a mi? Això pregunten, ho diuen moltes persones, per què a mi? I certament no tenim resposta en això, perquè només Déu ho sap. Però la pregunta que ens hem de fer, sobretot, és que per a què, per a qui, per a què ens ho ha posat? Perquè, en tota seguretat, si Déu ha permès que passi allò, en aquest cas dolor, el tipus de dolor que sigui, que pot ser pues, quedar-se sense feina, pot ser simplement un disgust, el que sigui, no? Que segurament, no segurament, amb tota seguretat, Déu ha permès que passi allò perquè nosaltres entreguéssim un resultat positiu, en el sentit que sigui, d'atensar-nos més a Déu, per comprendre més les persones, per saber acceptar, per tindre més resiliència, etc. Però per oferir-lo, diguem-hi, per aquell dolor nostre, poder-lo oferir perquè sigui positiu per millorar altres persones, etc. No? Deixo dir, el per què no podem interpretar-ho perquè Déu sap el per què, però segur que ell ha fet alguna cosa, ha fet permès que passi allò, perquè d'aquesta manera entreguem un fruit que potser no sabem quin és, però segur que en té.
Tinc una pregunta sobre l'alegria, perquè també parles de l'alegria del cristià al teu llibre. Tinc la sensació, Daniel, que la idea generalitzada és que un cristià ha de ser algú doncs, de perfil baix, una mica no sé, retret, podríem dir, però en el teu llibre reivindiques l'alegria del cristià. Manca alegria en els cristians, pot ser?
A vegades ens passa que ens falta alegria, a vegades, i efectivament, sí, no dic que sigui general, però moltes vegades s'ha cregut que de mi el cristià és aquella persona, diguem-ne, retraïda, bonecita, que no fa mal, però que tampoc li falta il·lusió. Vaig a posar un exemple que potser ho entendran alguns dels nostres oients. A vegades, diem, a un matrimoni, per exemple, que han tingut, suposem, tres fills, i diem, han tingut tres fills i tal, i a vegades la resposta és, sí, sí, hem tingut tres fills, però hem tingut que lluitar molt, molt d'esforç, hem patit molt. I és una resposta molt sovint que veiem a les famílies. I això, tot i que segurament hi ha hagut esforços, ha hagut moviments de patiment. Però em falta aquell lloc. Escolta, no, però ha sigut una font d'alegria, d'il·lusió, d'entrega, de que ens ho hem passat bé, etc. I això fa que, a més, és estimulant pels altres, perquè, a més, és allò de que un santo triste és un triste santo. Mm. És a dir, un cristià, com sap que és fill de Déu, com sap que tot el que passa es per a bé, encara que surten les coses malament i que ens surten igual de bé o malament que els altres, sap que tot això espera bé, per tant, és una font d'alegria. I per això no pot fallar l'alegria. Si un cristià no és alegre, no som alegres, no ho dic pels altres, no aplico el primer lloc a mi mateix, si no som alegres, encara que tinguéssim dificultats, encara que tinguéssim moments de caiguda, perquè som persones normals, però si no som alegres, vol dir que no estem vivint a fons la nostra fe.
Un altre tema que em crida molt l'atenció, Daniel, és bueno, a veure com ho plantejo. Et llegiré el títol del capítol al que em refereixo i tu em comentes el que vulguis. Es diu Engullidos en lo social o la trampa ONG. Ens oblidem una mica de l'evangelització?
Pues en el fons va una mica per aquí. És a dir, el que fem, ja com que també parlo, estem parlant dels cristians, evidentment,
sí.
El que estem fent en acció social que fa l'Església, dic l'Església vull dir a nivell global,
sí.
Perquè tots som l'Església, no hi ha ningú que faci tant com fem nosaltres. Quan dic nosaltres vull dir, som en tots, no?
Sí.
Només cal pensar que cada parròquia, per exemple, cada església, cada grup religiós està fent una tasca social d'ajuda a les persones, etc. Ara mateix, en situacions de crisi, si no hi haguessin aquestes ajudes, si no hi haguessin molts menjadors socials, si no hi haguessin com una Santa Anna a Barcelona, o els que fan 50.000 parròquies, no, molta gent passaria molta gana, que fa càritas, mans unides, etc. És moltíssim i és molt bo. Però hi ha un perill, que és que moltes vegades, en base a aquesta acció social, oblidem evangelitzar. I això està passant, que moltes religions, de base cristiana m'estic referint, que resulta que sí donen menjar a les persones, i és molt, però no hi ha un gram de parlar, de paraules de Déu, que no vol dir anar, meter-lo en l'embudo, és de forçar. Es tracta de que se'n doni en compte que allò està fet per amor a Déu, per amor als demés, que se'n doni en compte també de que en els casos que sigui possible, que no sempre és, es pot donar criteri i visió cristiana, i això no ho podem oblidar, perquè és que, però no és dir, és que això volem aprofitar, no, no, és que és algo molt més gran, perquè resulta que nosaltres podem donar, per exemple, ajuda material, menjar, roba, el que sigui, però és que a més tenim una cosa molt més important, que és la nostra fe, és l'amor a Déu, i això és un valor enorme, i és un regal enorme que us podem fer als altres, d'aquestes persones a les que atenem. Si es pot, hi ha casos que no es podrà, hi ha situacions que no poden arribar, però hi ha un perill de que moltes ONGs d'àmbit i dels moments cristià hagin abandonat això, inclús a moltes parròquies, esglésies, grups socials, cristians, donen ajuda i no es trasllueix detrás cap intent o cap esforç perquè l'Evangeli arriba a aquestes persones. I això ho hem de canviar, hem de procurar, que, evidentment, sense deixar de fer l'anterior, que també els arribi aquesta part d'amor i d'ajuda més espiritual que transformarà les seues vides i els farà més feliços.
I tant. Daniel Arasa, periodista, escriptor, doctor en Humanitats i Ciències Socials, enginyer tècnic químic i també president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Se'ns escapa el temps. T'hem d'acomiadar, però t'esperem properament aquí a l'estudi. Tenim ganes de mirar-te als ulls i poder mantenir una conversa més sossegada sobre el teu llibre o sobre el que tu vulguis.
Ràdio Estel.
Olga, on tens el parasol?
Aquí, amb les cremes solars.
Ei, heu dut les pales?
Us sembla bé que posin les tovalloles aquí al costat de la taula de so?
Aquest estiu, l'equip del magazín del matí a Ràdio Estel ens portem la platja a l'estudi.
Sintonitza amb el contingut més refrescant de la temporada de dilluns a divendres a les 8 del matí al Matí Magazín de Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Si tens el lloro a la platja, camins estiu a tot drap. La veu de Càritas.
Tornem a la càrrega en aquest Camins des de la Guingueta que us estem oferint aquest estiu en la nostra programació especial. I avui tenim una nova edició, inèdita, evidentment, de la veu de Càritas. Ja sabeu l'espai que dediquem als amics de Càritas diocesanes de Catalunya i aquesta tasca incansable sempre amb la mirada posada als més vulnerables. I si ells no descansen, nosaltres tampoc descansem. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, els 500 anys de la conversió de Sant Ignasi de Loyola amb la seva arribada a Manresa després de passar de Montserrat van viure ahir, justament, un dia important amb la festa del fundador de la Companyia de Jesús, que de fet es viu cada 31 de juliol. La transformació interior d'Íñigo de Loyola és... D'Íñigo de Loyola? Ho he dit bé, Ignasi?
Ah, vale, sí, vale. Sí.
És que ara m'he quedat dispistat. D'Íñigo de Loyola es reflecteix en el seu canvi de vestimenta davant de la Moreneta quan es va treure l'uniforme de soldat, clar, això ho reflecteix molt bé, i es va posar el senzill hàbit de monjo des d'un esperit de pobresa que el va portar a escriure els exercicis espirituals.
Efectivament, ahir es van fer diverses celebracions a Loyola, a Catalunya i arreu del món. Especialment significativa va ser la festa a la Cova de Manresa, on els jesuïtes es van unir a la commemoració que impulsa aquests mesos l'Ajuntament de la capital del Bages. Aquests dies, la visita de l'Orfeón Donostiarra, la mostra de cultura popular i tradicional de Manresa i diverses activitats relacionades amb el camí ignasià, que va des de Feitia fins a la ciutat catalana, han arrodonit una de les etapes més intenses d'aquest any especial Manresa 2022. Sant Ignasi de Loyola, com deia Rafa, primer Íñigo i després Ignasi, eh?
Ara.
Íñigo era com el nom original,
Conserven després va passar a Ignasi.
Ah, exacte. Amb el seu exemple de conversió i pacificació ens dona des de l'espiritualitat i la visió social que va tenir un gran exemple de caritat, i per això ho diem avui. Aquella caritat que comença per cadascú quan sap buidar-se interiorment i caminar cap a la plenitud de l'amor a Déu i al món.
Doncs gràcies, Ignasi, per aquesta efemèride. Després d'aquesta informació de portada, anem cap al testimoni. La caritat es pot expressar en un hort, on aquells necessitats que s'acosten a la porta de Càritas puguin tenir sortida a la seva situació d'incertesa o de bloqueig econòmic i laboral. Avui parlarem, atenció, d'agroecologia, oi, Ignasi?
Doncs sí, Rafa, i és que Càritas Diocesana de Terrassa, i no ens entretindrem en paraules complicades, té en funcionament des de fa uns anys a la ciutat de Granollers un hort que va instal·lar en un solar on s'han pogut fer plantacions gràcies a la col·laboració amb la Cooperativa d'Iniciativa Social Tarpuna per contribuir a millorar l'alimentació de persones en risc d'exclusió social. Aquests beneficiats, en treballar la terra, també milloren les relacions socials, l'autoestima i, en conseqüència, el propi benestar.
Doncs avui podem parlar d'aquest hort amb Maria Àngels Salomó, responsable del projecte de l'hort que Càritas té a Granollers. Maria Àngels, bona vesprada.
Bona vesprada.
Hola, gràcies. Què tal? Benvinguda.
Gràcies per atendre'ns. Bueno, a veure què ens explica sobre aquest hort. Com va sorgir el projecte d'aquest hort a Granollers i com és que Càritas té aquesta iniciativa tan original?
Doncs el 2015 uns voluntaris de Càritas van tenir aquesta iniciativa, d'aquesta inquietud, en veure tanta demanda de gent que demanava aliments a la ciutat. I van pensar que seria una manera molt bona poder tenir un hort on poguessin accedir als seus aliments, no? Que els poguessin treballar i poguessin consumir-los, no? A la seva vida del dia a dia. Després de converses amb l'Ajuntament, ens van cedir un terreny d'uns 1.300 metres quadrats, on ells hi posen l'aigua, el compostatge, i res, això, hi va arrencar amb 15 famílies, que encara algunes d'elles encara hi són, i d'altres que ja han marxat i n'han entrat de noves.
Fantàstic.
Abans has dit, Maria Àngels, que cada any hi ha 15 famílies vinculades al projecte. Com funciona? Es posen d'acord per portar l'hort o cadascú té el seu tros de parcel·la?
Mira, aquest hort és una mica especial perquè tenim parcel·les individuals i de comunitàries. Hi ha unes parcel·les individuals que cadascú doncs, les treballa a la seva manera i unes de comunitàries que es treballa conjuntament.
Molt bé, doncs aquesta és la distribució, però tenim també entès que l'hort no només vetlleu pel dret a l'alimentació de les famílies, sinó que engloba també acompanyament, sostenibilitat, cooperació, creixement individual. Com s'integren tots aquests conceptes en la vida de l'hort?
Jo crec que, d'alguna manera, és primer de tot saber-nos, no? Ens escoltem.
Sí.
Intentem que cadascú de nosaltres puguem tenir la nostra part, la nostra veu a dintre de l'hort, no? Que formem part de les decisions, del que es vol cultivar, de les incidències que hi han, que ens sentim que no els dirigim ningú, sinó que som partícips tots en l'hort i també d'alguna manera acompanyant-nos en els moments que cadascun de nosaltres passem, en els moments bons, els no tan bons, doncs a través de converses informals, d'aquest treball, no?, que afavoreix, no?, la participació en un hort, en un espai obert, doncs tot el que genera.
Al final és com una comunitat, no?, al voltant de l'hort, una comunitat, està molt bé.
Sí, perquè és aquest treball del dia a dia i no és en un despatx, no és en un lloc tancat, sinó que és en un lloc obert i això ajuda molt en les relacions personals.
Ens acompanya Maria Àngels Salomó, responsable del projecte de l'hort de Càritas a Granollers. Com es decideix, Maria Àngels, allò que es planta? Hem de pensar que són aliments molt bàsics i amb previsió de creixement senzill?
Sí, són els aliments que nosaltres podem comprar en el mercat, en el supermercat, doncs aliments, verdures, i una mica, o sigui, el que treballa cadascú a la seva parcel·la individual, doncs es compra el seu planter, les seves llavors, en funció del que consumeix més, no? La seva, també la seva cultura, el que li agrada més. I després sí que les parcel·les comunitàries, doncs, en l'assemblea que fem cada setmana, doncs, es va decidint doncs, què es planta o què no es planta, el que ha anat bé, el que no ha anat bé, perquè puguem tenir bastant d'alguna cosa que tots consumim.
Molt bé.
I això ens hi acompanya, com heu dit abans, la cooperativa Tarpuna, amb un assessorament tècnic i formatiu.
Fantàstic, molt ben organitzats. Escolta, i quins perfils de famílies poden participar en aquesta iniciativa de l'Hort?
Mira, aquest hort es caracteritza per ser molt divers. Hi pot participar tothom que li agradi l'hort. Aquesta és la premissa principal. Hi participen doncs, persones de procedències de diferents països, com Bolívia, Colòmbia, Senegal, Marroc, Catalunya, Ucraïna, i homes i dones, gent que està treballant, gent que està en aturs de llarga durada, alguns jubilats... Sí. O sigui, el perfil és molt divers i crec que és la part enriquidora d'aquest hort, no? També és una font de conflictes, perquè cadascú tenim una mirada diferent de les coses, però sempre creiem que en el fons és una gran oportunitat d'aprenentatge mutu.
I tant. I, Marians, sí. els productes que els participants cullen els utilitzen només per a consum propi?
Sí. Sí, sí, és consum propi. Algunes persones que participen a l'hort doncs, necessiten d'aquests aliments no? que es donen i, per tant, poder cultivar el seu propi aliment doncs, acaba sent una part molt important. Després aprofitem aquests espais més comunitaris, que són una mica més grans, doncs, per, com us deia abans, plantar... aliments que s'utilitzen molt. Cebes, patates, alls, perquè en puguem tenir quantitat i després a l'hora de repartir doncs sigui més quantitat per família.
Això està molt bé, està molt bé. És que aquestes coses s'utilitzen constantment, vamos, jo. Sempre estic mirant si em falten cebes o em falten alls. O,
I sempre... Més en tots els països, això, eh? Amb les diferents cultures acaba sent... Hi ha alguns productes doncs, que són estrella, no? Que tots els utilitzem, i tant.
Molt bé, molt bé. Així, doncs, un projecte, Maria Àngels, en el qual, com has dit, l'Ajuntament de Granollers col·labora cedint el terreny per al conreu. Càritas vetlla pel dret de l'alimentació, acompanyant les persones en aquest procés de millora de la seva situació laboral, administrativa, promovent la sensibilitat, la cooperació, el creixement individual, el fomentant també el quilòmetre zero. Es dona aquesta comunitat, també es treballa la resolució de conflictes que també van sortint.
Sí.
Per tant, és que és un projecte completíssim i un bon treball en equip, també.
Sí, i crec que a vegades aquests horts a vegades no tenen molta visibilitat i es treballen molts aspectes que, com he dit abans, en un despatx potser és més difícil que surtin. I també, com ha destacat, també que aquest aliment és ecològic i això també dona un plus no, en aquest aliment, no, que pugui ser de molta qualitat.
Sí, sí, perquè vas a buscar aliments ecològics al supermercat i tu penses dos vegades, perquè et claven. I ahir ho teniu, bueno, l'esforç de treballar-lo, però ho teniu a la mà, o sigui, és fantàstic.
Sí, sí.
Maria Àngels Salomó, responsable del projecte de l'Hort que Càritas té a Granollers, ens ha atès i ens ha explicat amb aquesta naturalitat fantàstica un projecte que engloba moltíssimes coses. Maria Àngels, gràcies per haver-nos explicat tantes coses i bon estiu.
A vosaltres, molt bon estiu i gràcies per escoltar-nos.
Gràcies, Maria Àngels.
Per explicar-nos.
Adéu-siau.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies,
Maria Àngels.
Vinga, ja per concloure, si ahir celebraven Sant Ignasi de Loyola, avui l'Església viu la memòria de Sant Alfons Maria de Liguori, un napolità que va fundar al segle XIX la congregació del Santíssim Redentor, els Redemptoristes. A més, va ser un gran mariole, com va demostrar en la seva obra Les Glòries de Maria. Oi, Ignasi?
Efectivament, Rafa, Alfons Maria de Liguori es va mostrar, d'altra banda, com un gran apòstol de la caritat, sempre sota la protecció de la Mare de Déu del Perpetu Socors, la patrona dels metges, per cert. I demà, festa de la Mare de Déu dels Àngels, Càritas ens recorda que un dels seus lemes en les campanyes dels últims anys ha estat precisament Tots tenim un àngel.
Tots tenim un àngel i el nostre aquí a la veu de Càritas es diu Paula Moreno.
Sí.
Que ens talla el micro quan tenim tos. Fantàstic. En definitiva, aquests dies d'estiu tot el santoral ens demostra que sense caritat la nostra fe doncs no tindria cap sentit. Ignasi, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Rafa.
Amics oients, gràcies també per estar aquí. Fins aquí la veu de Càritas. En 7 dies i tornem. fins aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de soia el muntatge musical, us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins. Radio Estel.